Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El conseller d'Interior ha dit avui que els Mossos garantiran la seguretat durant el Consell de Ministres que està previst que es faci divendres de la setmana vinent a Barcelona. Miquel Buch ha dit que no qüestiona el lloc on el govern espanyol farà aquesta reunió extraordinària, que serà la Llotja de Mar, a prop de Ciutat Vella, tot i que és un lloc que presenta algunes complicacions de seguretat. Mentrestant, representants dels sindicats dels Mossos precisament són notícia perquè s'han tancat avui a la Conselleria d'Interior per protestar per la manca d'acord de cara a la millora de la situació del cos policial. Estan tancats a la sala on estaven reunits amb el secretari general d'Interior aquestes últimes hores i també el director general de la policia. Tots s'han aixecat, segons els representants sindicals, de la taula de manera unilateral. Recordem també que els preus del transport públic a l'àrea de Barcelona finalment no s'apujaran el 2019. La decisió s'ha fet pública aquest migdia després de la reunió del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità. La Generalitat s'havia quedat sola defensant l'increment de tarifes i, malgrat tenir el 51% del Consell, no ha arribat a la majoria qualificada de 2/3 necessària per canviar aquests preus. També recordem que un tren d'alta velocitat ha patit aquesta matinada un greu accident a Turquia, concretament a la capital, Ankara. En el sinistre han mort almenys 9 persones i 47 han quedat ferides. També destaquem a aquesta hora que la capella de la Catedral de Barcelona, dedicada a Santa Llúcia, ha obert durant tot el dia d'avui, com cada 13 de desembre, les seves portes perquè tots els fidels i devots puguin visitar la patrona i besar la seva relíquia. S'ha format des del matí una llarga cua que esperava pels voltants de la catedral per visitar Santa Llúcia, venerada i sobretot per les modistes i per tots aquells que tenen problemes de ceguesa. És la patrona de la vista i de nombrosos oficis, entre ells el de les modistes, com dèiem. Des de les 4 i durant tot el dia d'avui i demà es fa a Barcelona, al Palau Macaya, un simposi internacional titulat Raó, Emoció, Societat Política i Religió, amb sessions, com dèiem, avui i demà, a càrrec de Simon Colton i Adolf Tubenya i, d'altra banda, Paulo Duarte i Maria Àngels Guiteres, moderats per David Jou i Jordi Feixes. Està organitzada aquesta activitat per la Fundació Joan Maragall i el mateix Palau Macaya. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador. Avui parlarem de la situació a França després de les protestes dels armilles grogues des de fa ja setmanes, que ha fet rectificar algunes mesures al govern francès. La situació també del president Emmanuel Macron i de la societat en general, però també posarem la mirada en les conseqüències de l'atemptat d'abans d'ahir a Estrasburg. Abans, el pensament del dia, avui amb l'educador Miquel Albert Soler.
Imagineu-vos per un moment que teniu companys i companyes de feina que han estat tancats a la presó preventivament per un delicte que encara no s'ha demostrat que hagin comès. D'altres companys i companyes vostres han hagut de marxar a d'altres països perquè, si no, sabien del cert que també anaven a la presó. Podríeu prendre dos tipus de determinació davant d'aquesta situació laboral. Anar-los a veure, escriure'ls cartes, estar amb ells. O, pel contrari, denunciar que tenen privilegis, no fos cas que encara s'ho passessin massa bé. Anar fins i tot a manifestacions perquè, cas que fossin condemnats, que no els puguin indultar. Quin tipus de companys i companyes seríeu de feina? I què pensarien ells de vosaltres? Doncs bé, els nostres parlamentaris, polítics, que hem escollit nosaltres com els nostres representants, entre ells són també companys de feina. I ja sabeu ben bé quines actituds tenen davant d'aquest fet cadascun d'aquests parlamentaris. Si som cristians o cristianes, també ens pot interessar què pensa Jesús al respecte. Jesús lloa les següents actituds. Era foraster i em vau acollir. Gràcies, doncs, als països que acullen els exilats. Era a la presó i em vau venir a veure. Gràcies, doncs, també a totes les persones que fan aquest gest humanitari d'anar a veure els que estan a la presó. Que tingueu molt bon dia. Salutacions de qui us ha parlat, Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up the road just for... El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del club Més Amics. Perquè al club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
La Generalitat, al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes. I que no deixis mai de sentir el Nadal.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts de les 6, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar de la situació a França després de les noves protestes d'aquests dies, convocades igualment pels anomenats armilles grogues, malgrat que el govern del president Emmanuel Macron havien flexibilitzat l'actitud sobre la fiscalitat dels carburants, concretament amb un ajornament de 6 mesos, i també la mesura de pujar el salari mínim interprofessional. Ja fa setmanes que duren aquestes protestes i, evidentment, mereixen l'anàlisi serena, però també que intenti buscar les causes de fons. La força dels sindicats a França és tan gran, tot i tenir una de les taxes d'afiliació més baixes d'Europa, amb l'11% dels treballadors, 8 punts per sota d'Espanya, per exemple, que pot acabar, com ja ha fet altres vegades, provocant una marxa enrere del president de la República, en aquest cas Macron, ara en el seu nivell, per cert, més baix de popularitat, només amb el 23% dels francesos que asseguren que confien en el mandatari per afrontar els problemes del país. Ens preguntem com s'explica aquest fenomen, però França ja ens hi té de vegades acostumats. Volem parlar del tema, però evidentment des d'un rebuig absolut a la violència i també al fet que hi hagi hagut morts com a conseqüència més o menys directa o més o menys indirecta d'aquestes mobilitzacions al carrer. L'ambient de tensió s'ha estès els últims dies a altres sectors, com ara l'àmbit educatiu, per unes reformes sobre accés a la universitat, tot mentre s'anunciava també dijous passat una iniciativa de socialistes i comunistes per presentar moció de censura contra el govern d'Eduard Philippe, del primer ministre. En parlem amb la mirada posada en França i també en el cop del terrorisme, malauradament aquesta setmana abans d'ahir, amb un atemptat que ha provocat almenys de moment 3 morts i 12 ferits. Ens acompanyen per parlar avui d'aquest tema d'actualitat, d'una banda, Tica Font, que és membre de la Junta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i exdirectora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. També tenim amb nosaltres Alexandre Golovin, analista internacional, membre del grup Catalans Lliures, entre altres coses. Bona tarda, també benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Gràcies. I saludem, d'altra banda, Josep Vilavelló, economista, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, com podem interpretar, si anem per parts, el que són aquestes setmanes, perquè són setmanes ja de mobilitzacions als armilles grogues? És una protesta contra l'augment dels carburants que s'ha anat barrejant amb altres coses. Sembla que és poc organitzada, però sí molt eficaç pel que fa a l'estratègia. Després, evidentment, té derives que s'han de rebutjar, com és les violentes. Vol començar Tica Font, que coneix una mica el tema.
Jo diferenciaria entre el que són les causes de la conflictivitat i els detonadors. Jo crec que la pujada dels impostos dels carburants és un detonador. És algo que va colmar el vas de molta gent per la qual se surt al carrer. I amb el tema dels carburants, jo posaria per què afecta o per què la gent... Hi ha gent sensible en aquest tema. La gent que vivim aquí en les grans ciutats o en l'àrea metropolitana no necessitem el transport privat, no tenim necessitat. Tenim metro, busos, ferrocarril de la Generalitat, tenim mitjans per poder-nos moure. Però si tu te'n vas cap als pobles, només surts de l'àrea metropolitana, la gent, l'únic mitjà de transport pràcticament que té és el seu vehicle privat. I si tu vas als pobles, comprovaràs que hi ha un vehicle per persona, no per família, perquè per anar a treballar, per anar al polígon industrial, per anar al metge...
Aquí també passa una mica, però això a França deu ser molt habitual, no? A les zones rurals.
A les zones fora de les metròpolis grans, depèn molt d'aquest vehicle. Per tant,
i no diguem als Estats Units, que també en podríem parlar.
Quan la gent ve d'uns quants anys que va veient que el seu poder adquisitiu baixa, que el salari baixa, que les previsions són de baixes, on els diners apenes li arriben per lo just, pues el detonador d'on surt la frustració i on surt també la problemàtica de dir no podem més, pues ha sortit per aquí.
I també les polítiques d'ajustos que el govern de Macron estava impulsant amb certa confiança que no provoqués grans sacsejades, però bé
per però la gent final... ha acabat sortint al carrer, protestant de totes aquestes mesures.
Senyor Vilavelló, per exemple.
Sí, no, jo estic plenament d'acord. Però hi ha una causa més profunda, com he dit perfectament. Sí. Hi ha un detonant, hi ha unes causes. I aquestes causes... L'altre dia hi havia un article al diari, que no sé què ho escrivia, que parlava d'un canvi de paradigma, que és l'estrany, és que qui estan fent les protestes i els canvis són la gent blanca, de mitja edat, dels 50 per en amunt, no són protestes juvenils com eren fa un temps, i que són la gent que es troba més desprotegida. No tenen una educació, estan en treballs, a la majoria de països són treballs administratius o treballs manuals, i a França i en altres països també són agricultors. Els agricultors pesen molt a França, molt. L'agricultor, petit agricultor propietari, perquè els empleats normalment són africans i no estan ni siquiera donats d'alta. Però el petit propietari, i a Espanya també n'hi ha molt, a Espanya i a Catalunya també n'hi ha molt, són aquesta gent que amb la mundialització, amb la fruita que ve de fora, amb la pèrdua de llocs de treball i impossibilitat de trobar-ne cap més, són aquests que no s'havien revolucionat mai i que són els que han volgut sortir al Regne Unit d'Europa, són els que han elegit el senyor Trump, i ara ha arribat a França. I França, a més, és més complicada, perquè França és el país on el sector públic té més importància de tots i les garanties socials de la població són més altes. I és cert que això no es pot aguantar. I Macron ve a canviar-ho, això. Va dir que venia a canviar-ho, a primar l'administració, a primar, per exemple, la gent que treballa als SCNF, o sigui, la Renfe d'allà, que és impressionant, és impressionant. I, clar, això al país li costarà molt, li costarà molt. I ha faltat aquest detonant perquè saltessin tots els que van amb tren, els que porten els trens, o els agricultors. Els agricultors potser són els que més estan perjudicats per l'augment del gasoil, perquè el gasoil ja no és del vehicle amb què van a comprar, és del tractor amb què llauren. I llavors ha sortit tot això. I serà molt difícil.
I el camió de transport. I el camió de transport.
I el camió de transport. I, clar, i serà realment complicat. I perquè hi ha una sèrie de gent que, com he dit abans, no té sortida. No els hi trobaran una sortida. Per molt que ells protestin, no hi ha manera de trobar-los una feina amb aquesta gent. Tot seran jubilacions anticipades.
I el panorama es complica molt, certament. Tot i que ha fet, de moment, marxa enrere per 6 mesos. Sembla que això encara està vigent, però en tot cas ara hi ha...
A mi em sap greu que s'hi fet marxa enrere, perquè, és a dir, la idea de fons de Macron és una bona idea, aquesta taxa als carburants. Al final, aquesta taxa el que està tractant és de... castiga les externalitats que provoca l'ús del dièsel, que és molt contaminant, que les emissions del CO2, i això és una bona idea, això és un impost a favor de l'ecologia i d'anar cap a un sistema energètic que com més ecologista i més verd i que respecti el medi ambient. Ara bé, si la idea de fons és bona, l'aplicació no ho ha estat del tot. I com bé deia el Joan Maria Balló, a França és un país amb un pes de l'administració molt fort, on el 53% del PIB es dedica a despesa social, que això és altíssim. Només cal recordar que Podemos proposava que pugés, el volia pujar al 40 i pico, com una gran cosa, i França el té el 53. Per tant, això també vol dir que els francesos tenen una pressió fiscal bastant alta, i si a sobre els hi poses més impostos i més impostos, doncs és normal que s'enfadin amb l'administració Macron. Ara bé, hi ha altres països que han fet polítiques similars per castigar aquestes externalitats, com per exemple Canadà, que ha fet més o menys una cosa similar, que castiga el barril de carburant amb $20 extra que el 2019 i ascendint fins al 2022 a $50. El que passa és que els ingressos que treu d'això després els torna a les famílies, els hi dona uns xecs perquè puguin, diguem-ne, els impostos que han pagat serveixi per pujar el preu dels carburants i sigui més barat l'energia verda, però alhora aquests impostos no es quedin a l'Estat i retornin a les famílies.
Era important aclarir això, quines raons portaven el govern francès i el president Macron a impulsar aquesta mesura. En tot cas, la qüestió és com es pot articular en un país com ara França amb la força social que tenen alguns sectors. Des d'aquí tenim una mica la idea que els sindicats són molt forts al país veí i, en canvi, mirem l'afiliació i és baixa, però és curiós això, eh? En tot cas, no surten només els sindicalistes, suposo que surten més persones.
No, però el mercat laboral francès també està hiperregulat i, per tant, el poder que se'ls dona als sindicats és altíssim.
Sí. Bé, doncs avui
jo crec que continua sent... a veure, diríem... hi ha elements que posen en risc la continuïtat de la vida humana en el planeta. En tenim dos. Les armes nuclears, que si s'utilitzen poden erradicar la vida humana en el planeta, però l'altre, el canvi climàtic, és un risc que afectaria a la continuïtat de la vida humana sobre el planeta. El planeta sobreviurà. Molts animals sobreviuran. No està clar com sobreviuríem els humans. Hem d'actuar sobre aquest fenomen. El problema és si volem que les costes amb les que actuar per modificar el canvi climàtic ha de caure sobre la butxaca de cada persona. O hem de trobar altres tipus de solucions, perquè el problema principal no és el carburant i no és el preu. El que hem de tindre és una alternativa diferent a aquest carburant. Com ens movem de manera diferent? En la ciutat de Barcelona, el repte és com tindre més transport públic i dependir menys d'aquests carburants. Però el repte està en posar més transport públic, amb més freqüència, amb més qualitat, i no tindrem aquestes necessitats. Com movem les mercaderies? Ara, l'altre gran repte és, i com situem els salaris de la gent? Com redistribuïm els beneficis? El PIB del planeta cada any, rere any, augmenta. els rics són més rics, però és que cada any hi ha gent, molta més gent pobra. Cada any ens anem empobrint una mica més. I això és el que jo crec, que després de 15 o 20 anys hi ha gent que està dient que està vivint ara pitjor que fa 20 anys enrere.
Jo aquí faria només un matís, i és veritat que, diguem-ne, potser cada cop les diferències són més grans, però són més grans en el primer món. Si mirem el món global, l'extrema pobresa per primer cop ha baixat del 10%. Les desigualtats al món global cada cop són menors, cada cop s'està creant més riquesa. On hi ha aquesta diferència, on cada cop el problema és més greu, és el primer món. I per això també és un pot ser una de les raons per les quals veiem que els moviments antiglobalització creixen a Occident. Són aquestes classes que l'economia i els beneficis de la creació de riquesa es distribueix a tot el món, ells surten perdent. Llavors hi ha un combat entre la globalització i l'antiglobalització, allò que els ha perjudicat, evidentment, econòmicament.
Uh-huh. Bé, senyor Josep Vilabelló.
Sí. No, estic absolutament d'acord. El problema del primer món que estaves tu dient és més greu a Europa, perquè primer món també és Estats Units o part de... I no ho tenen tan difícil. Europa ha perdut no solament un lideratge polític, sinó també un lideratge econòmic. O sigui, la investigació a Europa està caient. Veiem com la investigació se n'ha anat a l'extrem orient. Als Estats Units se segueix mantenint, però el rest ha anat a l'extrem orient. I tornarem a el que era abans del segle XVIII, abans de la revolució industrial. El PIB mundial, els dos països líders del PIB mundial, que a més anaven canviant, eren Xina i Índia. I això va desaparèixer amb la revolució industrial. I Europa va créixer, i primer amb problemes econòmics de molta mala distribució, i després la pròpia consciència ha anat fent que hi hagi bona distribució. Però ara han perdut aquest lideratge econòmic. I això vol dir que, a més, perdrem qualitat de, o qualitat o quantitat, les tres coses, de recursos econòmics. Hi ha un altre tema, ara voldria canviar,
endavant,
que és un altre motiu d'aquesta revolució, que és la personalitat del senyor Macron. I això també és important dir-ho, no? El senyor Macron, després d'una campanya excel·lent de venda d'imatge, s'ha tancat. S'ha tancat perquè, no sé si és per la seva pròpia personalitat orgullosa o que és un senyor que s'estima molt a si mateix, o el que sigui...
Potser pel càrrec, que fa que es pugi...
Bueno, a veure, el càrrec de president de la República Francesa, tots han tingut aquesta preeminència. Potser excepte el senyor Hollande últimament, perquè estava tan desprestigiat, però si anem, no hi ha en senyor de Gaulle, però anem a Chirac, anem a Mitterrand, tots ells...
Tenien una certa personalitat.
Giscard, tots ells han sigut... Però han sabut comunicar millor. Uh-huh. I el senyor Macron no ha sabut comunicar.
Porta un any i mig, és veritat que és poc temps. Porta un any i mig, només.
Bueno, sí, però hi ha que comunicar dia a dia. El que sí, no sí. pots és un any i mig dedicant a ser líder mundial i no parlar al teu propi país. I ell no ho ha fet. No ho ha fet. Ara comença a fer-ho, ara se n'en dona compte. Uh-huh. I llavors, França, això... Bueno, els reis ja els van tallar el cap i d'alguna manera tampoc ha agradat. I per tant també aquest és un factor important, que la personalitat del senyor president de la República
està a la baixa, clarament.
Ha sigut important. Un factor més, un factor més d'aquesta...
Sí, s'han sentit forts els qui han protestat amb un president amb baixa popularitat. Ara mateix és un quart i mig de set. Ja sabeu, amics oients, que tenim una pregunta, com cada dia, sobre la qual podeu respondre a radioestel.cat. Rafa, bona tarda. Quina és aquesta pregunta?
Bona tarda, Ignasi. La pregunta del dia a la nostra web és la següent. Des del rebuig a la violència, estan justificades les protestes dels armilles grogues a França? Una primera opció de resposta és sí. Des de la pressió al carrer s'aconsegueix la reacció dels governs. Tenim una segona opció de resposta, que és no. El fet que hi hagi hagut violència i morts les desacredita. I la darrera opció seria sí, però són excessives i desproporcionades. Animem els oients a seguir votant durant el programa i fins demà al matí a la nostra web radioestel.cat.
Gràcies, Rafa. Bé, donar la sensació que França és una democràcia consolidada, això no ho dubta ningú. El que passa és que de vegades es decideixen coses al carrer i potser sí, sí. On s'ha de viure l'essència de la democràcia també és a les urnes, a les votacions. Bé, l'elecció presidencial és d'aquí 3 anys i mig, encara falta una mica, però hi ha eleccions regionals, municipals, entremig i legislatives també, potser, si s'avancessin. Què en pensen d'això? Aquesta dialèctica carrer-poble-votant a França?
Home, la dialèctica carrer és històrica. Jo crec que a vegades, a veure, passar-se'n, utilitzar qüestions com la crema de contenedors, la destrucció del mobiliari, no són elements que tindrien que donar-se. Però el Piqué de Bagà és un element històric de protesta. Ocupar el carrer són elements històrics de protesta, que els hem de reconèixer, que els hem de legalitzar, utilitzar, perquè són històries. Si no, nois, això tampoc no som en el planeta de dir...
Legalitzar, ja està legalitzat el dret a manifestació i a protesta. Sí. Potser les formes, en alguns casos... O si no estan autoritzades algunes protestes, clar, és el problema.
Però utilitzar el carrer com a forma de protesta ha de ser útil, bo i element. L'altra vegada, per mi, el problema a vegades és com canalitzem les problemàtiques i les propostes en forma de via política. Jo crec que sovint el problema que tenim és quan culpabilitzem de les males situacions econòmiques a les persones i no al sistema. Perquè que els salaris siguin baixos no és un problema de persones, és un problema del sistema, de com regula els salaris, com regula les jornades laborals. Però, en canvi, hi ha molta gent que surten al carrer dient si no hi ha immigrants tindrem més feina i el salari serà més bo. Pues no és cert. Si sovint l'immigrant, quan no està legalitzat, és la manera que utilitza el sistema per a baixar costos, per fer que hi hagi més llocs de treball dolents amb més baix salari per a baixar el nivell adquisitiu. Per tant, el problema no és de les persones. El problema és quan el sistema se'n beneficia i s'organitza per a baixar els costos a costa de les persones.
Jo estic d'acord amb l'Atic, és a dir, hi ha segons quines formes que potser no són les més desitjables, però entren dins d'un context de legitimitat o que es poden entendre i fins i tot es poden permetre. És a dir, fins i tot ara a Catalunya vivim un debat similar. En moltes ocasions amb els CDR, quan han fet segons quines protestes, alguns partits o algunes formacions doncs han dit que segons quina acció era violència o no. També entra en el debat de què és violència o no, també em sembla important, perquè segons com abans, crec, criminalitzem segons quines accions, quan no hauria de ser així. És evident que matar algú o ferir algú, com amb l'exemple aquest de les armilles grogues, això és violència, això ningú
té cap dubte.
I no és acceptable. Per exemple, tallar una carretera, no sé si és violència, jo això ja no ho tinc tan clar. Llavors, és un debat interessant i que crec que també hem de tenir, i més quan el 21 doncs, tindrem un cas per poder-ne parlar també sobre això.
Sí, el 21 de desembre, en què s'anuncien algunes mobilitzacions, però en tot cas veurem com són, no ens avancem. I també és cert que els termes de violència més discutibles potser serien, en tot cas, una forma de violència que no tindria res a veure amb la violència física que provoca ferits
exacte,
o morts.
Sí,
també,
exacte.
Potser, sota el paraigua de violència, si posem moltes coses, és perillós, també, segons com, no?
Home,
hi ha violència verbal, hi ha violència moral...
Sí. Però també formes de protesta que no incomodin, no són formes de protesta, al final. També
són per incomodar,
saber...
per provocar rectificacions en un govern, en aquest cas, no?
Exacte.
Bé, i quin futur veuen a aquesta situació de conflictivitat a França, tenint en compte que hi ha hagut aquesta primera marxa enrere, no del tot acceptada pels armilles grogues? També diuen que aquests armilles grogues són focus com poc coordinats. I clar, aquí també fa difícil, no?, la negociació.
Bé, aquí jo tindria un cert... no està d'acord. Avui dia l'organització ja no és com abans, en el sentit d'un president, uns grups, uns comitès... O tal.
Una unitat sindical, de vegades. No?
Les xarxes ho han canviat tot. El tema de la comunicació amb xarxes, a través de WhatsApps, a través de grups i a través d'això, és un dels temes que, a més, més me preocupa a mi, que és el gran canvi de la informació. La informació ha fet un canvi que no sabem on anirem a parar. Però això no ho tractarem avui, perquè és un altre tema.
És un altre
important.
Tema, i a més més llarg.
Sí que estan coordinats, d'alguna manera estan coordinats. O sigui, les xarxes es coordinen i això, a més, no ho sabem. No ho sabem. Segur que els senyors de Google des de San Francisco ho deuen saber. Ho deuen saber, perquè ens ho saben tot. Però, vaja, també ho poso a part. Jo el que penso és que, parlant sobretot del que estava parlant, del tema de la violència, França ha sigut pionera en moltes coses. O sigui, el 1789 va ser pionera en una revolució francesa. La revolució francesa va tindre violència, no? Molta, molta.
Va causar vides humanes.
A pesar de tot, gràcies a ella, tenim la Declaració Universal de Drets de la Persona, de l'home, que jo la tinc penjada al meu despatx en francès, perquè és la que es va aprovar aleshores, sí. I que, a més, ha estat després, també la tinc en castellà, que és la que s'ha aprovat a les Nacions Unides. Hi ha uns petits canvis, però molt pocs, molt pocs. Va tindre després la Comuna, Napoleón III, una altra revolució important, va tindre l'1 del maig del 68, i ara tenim això que no sabem encara com acabarà. Jo no sóc capaç de fer cap profecia ni de dir res com acabarà. Però no ha acabat. Aquesta sí que la... Aquesta profecia sí que la faig. Això no ha acabat.
I no sembla previsible que acabi com la revolució.
I es farà canviar molt a tots els altres països. Tots hi passarem per aquí. I ja veurem com.
Sobretot tenint en compte aquestes tensions que donen també els populismes, els extremismes, l'extrema dreta, el discurs anti-immigració.
El problema que té, en aquest cas, Macron o el govern francès és que necessita l'estàndard clàssic de dir 10-20 persones que siguin els líders, que jo els convoco en una taula i que aquests 20 diuen, nois, tots a casa, que ja estem parlant. I el problema és que la gent que està al carrer no dona autoritat a 20 perquè diguin que en el que parlin aquests 20 ens desconvoquem i anem a casa.
Totalment
d'acord. No hi ha lideratge. No hi ha qui pugui seure en nom de a parlar de les reivindicacions. I això ho fa molt difícil. El govern ho té molt difícil perquè ha de fer mesures sense saber si amb aquestes mesures seran acatades i la gent es desmobilitza i se'n va a casa.
Avui, quan passen 2:45, us recordem, amics oients, que compartim el Mirador de l'Actualitat amb l'activista Tica Font, que és membre del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, també amb l'analista internacional Alexandre Golovin, membre del grup Catalans Lliures, i amb l'economista Josep Vilavelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes. Ara farem una pausa, però aprofitem aquest moment per donar les gràcies a Alexandre Golovin per haver-nos acompanyat, que no es pot quedar més estona per les obligacions que manen, però li agraïm la seva participació.
A vosaltres.
Un altre dia parlem dels Estats Units, de Rússia o d'altres temes internacionals que sempre vostè ens aporta molt. Fins una altra, una pausa i tornem amb Josep Vilavelló i Tica Font amb la part final del programa.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
A Catalunya, un de cada quatre menors viu en situació de pobresa. A la Fundació Pere Tarrés treballem pel benestar i l'educació de milers d'infants en risc d'exclusió social i per garantir-los les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. Per fer-ho possible, necessitem la teva ajuda. Fes un donatiu a peraterres.org o al 93 430 1606. Gràcies per ajudar-los a créixer.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el mirador i ja en aquesta recta final, sense més preàmbuls, anem a la notícia curiosa que avui, com fem últimament els dijous, ens la porta el Rafa Sanahuja. Rafa, endavant. Què ens portes avui?
Doncs bé, ara que és moment de la notícia curiosa, Ignasi, us porto l'última hora. Breaking news, la que està en boca de tots, és també de caràcter internacional europeu, com les nostres tertúlies d'aquesta setmana, perquè tota l'actualitat del Brexit i Theresa May està molt bé, la Merkel i la seva successora, la Caca, també, però hi ha una notícia que les supera totes dues, ara veureu. La publicaven els companys de la cadena COPE aquesta setmana, a la seva pàgina web, i és la següent. Parla d'Anglaterra, i en aquest cas, i el titular és: la reina Isabel pesa els seus familiars i convidats abans i després del sopar de la nit de Nadal. I és que ja estem capficats de ple en les entranyables festes de Nadal i encara que ja sabem que el sentit últim és molt més profund, convindrem que la manera de celebrar-ho tot és menjant. Menjant i sopant, dinant, berenant i sopant a saco paco. Aquells àpats que comencen amb l'aperitiu, continuem amb el pica-pica, prossegueixen amb un bon primer plat i rematem amb carn i peix, després postres, torrons, cava, i finalment la cosa seria fer-nos un electrocardiograma, perquè les nostres artèries pateixen al Nadal. Nosaltres el gaudim, però el cor el pateix. Llavors, em declaro molt partidari del gust de la reina d'Anglaterra, per a moltes coses, que és una senyora que gasta una elegància natural important. Però aquesta iniciativa que és pesar tots els seus convidats abans i després del sopar de Nadal, em sembla meravellosa. Tenim molt a aprendre de la reina d'Anglaterra, sí senyor. Jo crec que aquest protocol s'hauria d'instaurar a cada casa de tot el món, i també a la nostra, esclar, una bàscula al costat de la porta, fins i tot si és amb monedeta, com la de les farmàcies, millor, perquè ens ajuda a finançar aquests sopars o dinars tan barrocs. I vinga, abans de res, que tothom passi per aquí i prenem nota dels quilos de tothom, perquè és cert que la gent comet excessos i aquesta és una manera de portar un control. Que hi hagi engreixat més de 2 quilos a l'àpat, vinga, una multa al canto. Així, per vergonya tolera, pot ser els cunyats, les primes unyanes, es controlarien una mica més amb els torrons. És més, jo proposo completar els controls amb més controls. El d'alcoholèmia, per descomptat. Aquest és molt important perquè amb l'excusa que és un cop l'any i que si el limoncello i l'anissete i tot plegat, les coses poden acabar com el rosari de l'aurora. Ho sabem. Un altre control que hauria de fer és el temàtic. Prohibit parlar de determinats temes. Tots estem pensant en aquest moment incòmode en què el tiet se li va una mica la pinça i vinga, pels temes candents, la independència, la política, l'educació, lo fatal que està el món. I clar, és que hauria de ser una festa... el que hauria de ser una festa pot ser acabar sent un funeral en el qual tots estan una mica piripis i, a més, enemistats. I no pot ser, Ignasi, no pot ser. Llavors, un control per al pes, un altre per l'alcohol i, finalment, el dels temes prohibits. Quan algú digui Quim Torra o Puigdemont o Gabriel Rufián o CDRs o Vox, que soni el xiulet aquest pip, aquest de la censura de l'horari protegit i multazo. Només per aquestes festes, eh? Que si el portem aquí al mirador, el director de paraules aquestes, xiularia cada 2x3 I no podria ser. Va, apunteu, controls per a les festes casolanes de Nadal, tot sigui per la pau i la concòrdia. God save the bascula of the queen.
Molt bé, gràcies, Rafa. Molt bé. Escolta'm, potser és una mica excessiu tants controls i tanta censura.
No.
Els temes se pot parlar de tot, no? Si es fa pacíficament, cívicament, debat polític...
Tothom vigilar. Millor vigilar i...
assegurar la concòrdia, sobretot el dia de Nadal, eh?
I si ho fa la regna d'Anglaterra, tothom és darrere.
Bé, parlava abans el senyor Vilabelló d'aquesta mena de nostàlgia monàrquica que tenen a França, no? Perquè el president de la República és com un hereu del rei, gairebé, no?
Quasi. Tenim... I a més els hi agrada, eh?
I els hi agrada. vegada. Per això, per això que tenen aquesta mena de nostàlgia, tot i que van deixar enrere fa molts anys, segles ja, la monarquia, en canvi el Regne Unit la conserven també països nòrdics, a Espanya, tot i els qüestionaments que hi ha actualment, hi ha països que mantenen la monarquia i altres no. En tot cas, bé, els sembla bé aquest exercici de salut per al Nadal, seria
sí,
una bona cosa.
Sí, molt bona idea.
Sí, sí.
Sí, bé, sí, sí, sí.
Potser els controls tampoc ens hem d'obsessionar, no? Cada dos dies... No,
jo sóc molt radical amb aquestes coses. Tothom controlat.
No, però tothom. Jo, com que ja no condueixo, bueno, condueixo, ja sempre dic, qui conduirà després? La meva filla diu, ja condueixo jo, doncs vinga.
Ho deixem. Ens hem quedat sense analitzar el fenomen del terrorisme, però no diem res de nou. En tot cas, esperem que es pugui detenir l'autor d'aquests trets d'ara fa dos dies a França. Gràcies, Josep Vilavelló i Tica Font. Fins una altra bona tarda. I si no ens veiéssim abans, bon Nadal.
Moltes gràcies.
I en tot cas, condols a les famílies de les víctimes.
Això,